Villarreal.
Formáis.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més. En este dimarts en el que encetem esta edició esportiva, en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Estem a la 92.2, són les 12 i 3 minuts i es comencem Protagonistes Villarreal. El confinament ens ha canviat. Ara la nostra vida social es redueix a un espai xicotet i ens ha entrat curiositat per conèixer una mica més als quals estan prop de nosaltres. Ens fixem més en els nostres veïns i ens agrada conèixer-los a través de la xicoteta vida que poden fer des dels seus balcons i terrasses. A més, cada vegada que eixim a aplaudir, parlem amb ells i hem après a conèixer-los. Just ahir vaig xerrar amb la meva veïna. Va dir una cosa que se m'ha calat al cor. Ara tornarem als nostres orígens. Quant significat va tindre eixa frase per a mi? Després de dies escoltant el silenci, les veus dels xiquets i xiquetes tornaran a inundar el so dels nostres carrers, com abans. No podrem viatjar lluny, com abans. Pot ser la nostra única diversió serà sopar al carrer, com abans. Tot com abans. Les persones han canviat molt en els últims anys i sempre hem enyorat tot el que feien abans. Ara tenim més temps que mai i necessitem gaudir de les xicotetes coses que abans no sabíem que ens feien feliços. Ara sí que ho sabem i per això tenim ganes de viure cada segon com ho fèiem abans. Comencem avui el nostre magazín de protagonistes Villarreal parlant amb l'alcalde de la localitat, José Benlloc. Bon dia.
Molt bon dia.
Com va la situació a la nostra ciutat?
Bueno, pues evidentment en molta incertesa, en la tristesa, no?, de veure la nostra ciutat, el nostre poble, els seus carrers, que normalment en aquestes dates estarien plenes de gent, en les comunions, haguem fet la Fira del Llibre, el Festival de Teatre de Carrer, haguem passat una Setmana Santa pues, tots junts, no? Bueno, pues evidentment amb molta tristesa des d'aquest punt de vista, però al mateix temps pues, la veritat que un poc més il·lusionats per veure que les coses, l'haver-nos quedat en casa, en que la gent ha sigut responsable, està sent molt efectiu i ens està permitint pues, que els hospitals vagin tenint cada vegada menys pressió, que en estos moments pues els datos cada vegada siguen millors, malgrat que evidentment està faltant encara moltíssima gent, perquè evidentment això és un tema llarg i complicat, i bueno, jo la veritat és que, i sobretot pues, també expectants al diumenge, que començaran a eixir ja els nostres menuts, els xiquets, en unes mesures de seguretat que encara estem esperant des del govern que dicte la normativa per a poder organitzar tot el protocol des de l'Ajuntament, però bueno, jo tinc que dir que bueno, han sigut dies duríssims, continuen sent per a moltíssima gent, però bueno, crec que anem per el bon camí i que el que tenim que tindre és il·lusió i esperança i que això junts ho anem a vèncer.
La veritat és que sí. Alcalde, si li pareix, es comencem parlant de matèria econòmica, no? Perquè des de l'Ajuntament estan estudiant la possibilitat de posar en marxa un pla de mesures per ajudar a les pimes i autònoms de la localitat.
Sí, bueno, ho hem dit des del primer moment, el que passa que jo crec que en aquests moments, davant d'una crisi que no hem passat mai, és absolutament nova en la història, i que és evident que quan escoltes parlar als especialistes en els temes, tant sanitaris com econòmics, així tot el món parla de que dependerà de, a lo millor, tal volta, és a dir, la incertesa que n'hi ha damunt de la taula és tan gorda que en aquests moments prendre decisions absolutament apressurades l'únic que ens pot generar és ser irresponsables des de l'Ajuntament de Vila-real i no ser capaços d'estar ahí quan realment la gent arriba un moment que ens necessita encara més, no? I això és el que a mi me preocupa especialment. És evident que moltes vegades se fa molta demagògia i que s'escolta a molta gent, pues ajudes per a tots i que no pague ningú impostos i reduir tots els impostos i aplaçar-ho tot, però al mateix temps ajudar més i a més desinfectar els carrers i ajudar a les famílies més vulnerables i ajudar a conselleria quan per exemple falten tables per a les famílies per a que puguen educar-se els xiquets, a comprar-ne també des de l'Ajuntament, que també ho estem fent. És a dir, tot la gent que ens estarà escoltant sap que és impossible. No se pot gastar més i ingressar menys, no se pot, i l'única manera que tens és endeudar-te fins al cap. I si evidentment partisses en una ciutat com esta d'una situació d'endeudament que hem heredat dels empastres anteriors molt complicat, pues seria molt irresponsable de la meva part prendre decisions immediates en aquests moments, d'ajudar a tot el món en els pocs diners que tenim, que pràcticament pues, mos permetissin el poder mantenir el dia a dia, i sobretot també perquè evidentment està el coronavirus i n'hi ha que lluitar contra ell, però també està la ciutat, i la ciutat continuarà estant, i ahí estaran les escoles que requereixen manteniment, i els jardins, i els forais dels camins rurals, i els carrers, i les ceres, i la llum, i tantíssimes coses que evidentment, i la cultura, i la dinamització de la ciutat, que necessitarem. Per tant, nosaltres en aquests moments estem en un punt en el que alguna mesura hem pres, allò que des de la responsabilitat no ens pot afectar d'una manera massa negativa, perquè tenim que tindre recursos per a poder donar resposta, i bueno, de moment hem considerat que creiem que el govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana estan actuant ràpid. El divendres passat molta gent del poble m'enviava algun missatge, pues sí, he cobrat lo de l'Estat, els autònoms, és la primera vegada en la història d'Espanya que un autònom cobra una baixa d'este tipus, mai en la vida. Jo vaig viure la crisi econòmica del 2008 com a alcalde en 2011 i vam arribar a una ciutat en el 26% de paro, en un endeudament brutal, a la gent se la desahuciava de les cases, tot això ara la gent ho recordarà, així tancaven empreses i desapareixien empreses de ceràmica molt importants, històriques, que havien contratat o que tenien moltíssims llocs de treball que desapareixien, i així no se va ajudar absolutament pràcticament a ningú des de l'Estat ni des de la Generalitat Valenciana, no? I en aquests moments almenys ahí estan les ajudes d'ICO, els préstamos que els bancs estan donant, jo parlo cada dia també en els bancs a veure com va el tema, parlen empresaris, me diuen que almenys aquestes línies sí que estan arribant, el president de la Generalitat també s'ha compromès a 1.500 euros per autònomo que ja ha tingut que tancar l'activitat, també tindran ajudes aquells que no l'hagin tingut que tancar però tinguin una reducció de facturació, fins als percentatges, és a dir, crec que s'han implementat moltíssimes mesures en aquests moments per part de la Generalitat Valenciana i per part de l'Estat, que poden ser interessants, que totes seran menys de les que se necessitarien per descomptat en un moment així, i que l'Ajuntament en aquests moments ha d'estar per a altres coses, que és per a lo que estem, no?
A lo millor en la crisi d'abans vam aprendre tant que ara, a lo millor encara que la crisi siga molt dura, fem les coses millor.
Bueno, jo almenys sí que tinc que dir que me trobe també en la tranquil·litat que se pot, no? Perquè un evidentment no la té, sumar i a més en una ciutat com esta que mos coneixem tots i que és molt poble, i això també és una bendició en aquests moments perquè mos permetís conèixer problemes que d'una altra manera a lo millor la gent no podria arribar a tu, i a mi m'arriba gent a través del WhatsApp, a través del contacte amb famílies de regidors, a través de gent que conec, d'associacions, del mail de l'Ajuntament, o directament venen a l'Ajuntament o a la policia, o a les 12 línies que hem habilitat, és a dir, que tens un contacte molt permanent i molt directe en la gent. Bueno, pues tinc que dir que evidentment viu situacions en les que te produeixen tristesa i que intentes ajudar en la medida que pots, i evidentment pues fiquem de la nostra part tot el que podem, intentem ajudar a tot el món, però a mi me dona una tranquil·litat també l'haver gestionat aquella crisi en 2011. Ja els dic que va ser una època duríssima per a la ciutat també, i bueno, jo crec que en responsabilitat, no estirant la mànega més que el braç, saben invertir en allò que n'hi ha que invertir, i no es començar a córrer com si estaràs loco, perquè això és una carrera de fondo, això acaba de començar i moltes coses encara no sabem l'impacte que van a tindre. Evidentment que l'impacte que vagin a tindre va tindre que veure molt també la nostra actitud i en les ganes de tirar endavant i de lluitar, però jo ja li dic que aquella experiència que me va produir gestionar la ciutat 8 anys en un moment de crisi molt dura, en empastres de l'urbanisme, en sentències que tenim que pagar de forma permanent, me permetís també tindre una certa tranquil·litat i l'esperança i l'optimisme de que se pot eixir, no? Nosaltres vam lograr eixir, teníem en aquests moments un 12% de paro, érem el poble de tota la ciutat, major de 50.000 habitants de tota la comunitat valenciana, en menys paro durant un any consecutiu, en molts projectes de les empreses, va ampliar, en infraestructures històriques com el Gran Casino, la Ronda Suroest, la reforma de l'albergue, tota la reforma dels polígonos industrials, les entrades de la ciutat que hem fet, és a dir, la ciutat avançava, tirava avant, i ara la nostra obligació i en el que tenim que treballar és per a que, de moment, la ciutat ara el que ha fet, a mi m'agrada ficar un símil i dir-li a la gent, mireu, en les gelades que va patir Vila-real en els anys 40 i 50, se va destruir tot, i durant 4 anys la gent així pràcticament no va poder menjar, va ser duríssim en el nostre poble. I la segon gelada va ser fonamental per a que gent com don José Soriano, el fundador de Porcelanosa, i tantíssima gent que en aquell moment van tindre, no?, idees diferents i diversificar l'economia, canviaren tots junts, units. Pues van aparèixer fa 100 anys també en crisis molt importants, com la Guerra Mundial, celebràvem l'any passat el centenari de la Caixa Rural, no? Un grup de gent jove que provenia dels juïssos, que es va juntar per a intentar pues d'alguna manera aportar i canviar les coses, i finalment pues la cooperativa, el sindicat de res que celebrava 150 anys. Bueno, totes som us donen exemple, no?, de lo que hem sigut capaços de fer en la història, i bueno, jo estic segur que en aquests moments serem capaços de també fer-lo, no? I m'ho dona el coneixement de la història del nostre poble i de l'emprenedora i valenta que és la gent de Vila-real, però també la meva experiència com a alcalde estos 8 anys m'aconsella que en aquests moments siguem molt prudents a l'hora de prendre decisions. Ajudar a la gent tota, a la gent que ho necessite, és lo important, perquè tirar-te ara com un loco en aquests moments a gastar diners, a invertir diners en coses que a lo millor no van a ser útils perquè els alcances o el diagnòstic d'esta realitat encara no sabem quina va a ser, pues és prou complicat. Així, de lo que se trata és que la prioritat és vèncer el virus, perquè en quan vencem el virus, en este poble ningú volem ninguna subvenció de ningú. Lo que volem és treballar. No volen que ens ajuden, el que volem és treballar. I el que me diuen els comerciants, el que me diuen els empresaris, el que me diu la gent, el que volem és obrir, és treballar. I saben i són conscients que en aquests moments no ho poden fer perquè n'hi ha un enemic, que és un virus que ens fica en perill a tots, no? Però el que tenim que fer, com dic, és lluitar contra aquest tema sanitari el abans possible. Per això l'Ajuntament també s'està implicant en tot lo de les mascaretes i en moltíssimes coses, perquè quan ens permetisquen tornar a la normalitat, que és el més important per a superar això, en subvencions no se pot superar. Les subvencions venen de l'administració pública i són impostos. I els impostos es té que pagar la gent i les empreses. Si les empreses no guanyen diners, quins impostos tenen que pagar? Aleshores, això és una pescadilla que se mossega la cua. La solució no està en les subvencions, i menys des dels ajuntaments, d'alguna cosa que estic sentint per ahir, de 300 euros per un autònom o 400 euros, no sé què li aclarim a un autònom o no, això. I a lo millor estos diners són molt importants per algunes de les mesures que estem ficant en marxa i que anem a ficar per a recolzar també el nostre comerç, clar que sí.
Havíem començat a parlar dels comerços, no?, que volen obrir, no, normal, perquè tots volem treballar, no? I vam parlar fa uns dies amb el regidor de promoció econòmica, Jesús Madrigal, sobre els vilabonos que estan estudiant des del consistori per ficar en marxa allà.
Sí, esta és una iniciativa, per exemple, que ens han fet arribar a través de comerciants i hostelers i que me pareix fantàstica i que té que veure en la idea no de subvencionar, no? No de regalar-li res a ningú. M'ha paregut fantàstica i, a més, l'anem a recolzar en tots els recursos que puguem, evidentment. Anem a veure si té èxit, jo estic segur que sí, i que senzillament de lo que se trata és, miren, així n'hi ha un sector de la població que ha estat obligat a tancar per este dichós virus tan perillós, que és el sector de l'hostaleria, els bars, cafeteries, restaurants i el comerç minorista, el que no mos alimenta, el agroalimentari, que ixe de primera necessitat està obert, els bancs, etc., i que n'hi ha que donar-los les gràcies en mayúscula d'estar ahí donant la cara, no?, i treballant per tots nosaltres. Bueno, pues n'hi ha un altre sector del comerç, el textil, el de les perfumeries, el de l'alimentació, però de restaurant, d'oci, no?, pubs, tot això, que s'ha obligat a tancar. Bé, doncs aquest sector, que pot ser el 15% de la població, és el que en aquests moments més problemes i més dificultats està tenint. Jo li dic que, evidentment, s'estan articulant tota una sèrie d'ajudes, però les ajudes no són el futur, no són la solució. Les ajudes tenen que ajudar i per això hem fet un acord també amb UCOBI, en l'Associació de Comerciants, per a centralitzar en una oficina, en un telèfon gratuït i contratar més persones per a tramitar aquestes ajudes, per a que no perga ni un euro ningú de lo que la Unió Europea, l'Estat o la Unió Europea o la Generalitat Valenciana, que té més múscul i més pressupost pot aportar, no se perga ni un euro, però bueno, lo que s'està plantejant és, bueno, volem que acaben desapareixent molts d'estos negocis, no volem que desapareguen. Hem fet un tremendo esforç estos anys per a diversificar econòmicament Vila-real, com en la història no hem tingut mai una ciutat tan viva des del punt de vista dels events deportius, des del punt de vista dels events culturals, des del punt de vista de les terrasses en el carrer, de les cafeteries, de restaurants diferents, de gastronomia, no? No hem tingut d'oferta d'oci, les tasques, les discoteques. No hem tingut mai una situació com aquesta en la història. Hem anat impulsant-lo també en aquest canvi de model econòmic que vam iniciar en 2011 i ara està en perill una part important de tot això. Està en perill perquè ells sí, tancar uns mesos poden ser tremendament duríssims, alguns se veuran molt complicat a obrir, i especialment perquè som conscients que quan tinguin que obrir tindran que adaptar tots els seus negocis a una nova realitat o normalitat que encara no sabem quina serà, que són totes aquestes incerteses. Aleshores, el que se'ls ha ocorrit i se'ns ha ocorrit a tots junts és que puguem, el resto de la societat, que continuem cobrant el nostre sueldo, és que treballen en el món agroalimentari i que continuen treballant en els supermercats, els industrials, els de la ceràmica, els funcionaris, els pensionistes, el 80% de la població que no hem deixat de cobrar el nostre sueldo, per què no els ajudem a ells a passar aquests dies tan complicats sense que ens regalen res, senzillament adelantant-los les compres que els farem quan tot torni a la normalitat. Això és el vilabono. El que anem a intentar, perquè ens entenga la gent, pues que a la cafeteria que anàvem a dinar amb els amics o a almorzar i tal, que li puguem comprar uns bonos, que ells, a més, ens faran uns descuentos per a estimular això, que tindran una possibilitat de canjear-los durant uns mesos, anem a veure com ho articulem i tal, pues durant un any o el que siga, per a que nosaltres li puguem anar comprant aquests bonos a aquest comerç, li puguem ajudar econòmicament, perquè si poguérem eixir al carrer aniríem a aquesta cafeteria i després pues, consumirem un poc més, no? I ja està. I quan es comença tota la normalitat, pues entonces tindrem uns bonos per poder anar a la pizzeria, per poder anar al pub, per poder anar on siga, a la tenda de roba inclús. Bueno, és el que estem intentant articular. Adelantant-nos en una acció de solidaritat, però evidentment sense que ningú regale res a ningú, perquè els comerços tampoc volen. És a dir, ells el que volen és treballar. Aleshores, bueno, pues jo crec que és una iniciativa que és única, que és pionera, que jo crec que conjuntament en Fundació Caixa Rural, en UCOBI, l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament, evidentment, va dotar de tots els recursos necessaris per a poder-la ficar en marxa, e inclús és una molt bona iniciativa que ens pot permetir, i des de l'Ajuntament ja els he dit que me compromet també a comprar des del pressupost municipal alguns bonos d'estos per a poder, pues, per exemple, seria una bona idea poder regalar-los als sanitaris, que ens han estat ajudant moltíssim en tota aquesta pandèmia, no?, i que estan lluitant a primera fila, als policies. És a dir, jo, per exemple, pels funcionaris municipals, els que han estat especialment donant la cara ahir davant d'esta situació, sense vacances, sense dret a dies lliures perquè els hem impedit en aquests moments perquè els serveis essencials són els serveis essencials, pues, bueno, estaria bé que jo, com a responsable de l'Ajuntament de Vila-real, poguera tindre uns bonos d'estos per a que quan passe tot, pues, agrair-los d'alguna manera. I d'aquesta manera els compraríem als comerços. O per a sortejar-los en campanyes o en alguns dels... dels concursos que estem fent dins del Pla Municipal d'Iniciatives pel Covid-19, com el de les mones que van fer, com el d'un relat de poesia que se ficarà en marxa avui, con tantes coses, podem també, els premis poden ser també estos vilabonos. I ja no li dic les empreses privades, és a dir, igual, i jo he parlat amb alguns empresaris i m'han dit, no, és fantàstic, nosaltres ne compraríem pels nostres treballadors i tal, i d'aquesta manera li ajudem a la xicoteta cafeteria, al restaurant, a que sàpiga que mentre estos dos mesos, tres mesos, i tota la transformació que té que fer, nosaltres estem ahí, perquè volem que quan això acabe i puguem tornar a la normalitat, tindre de nou a esa cafeteria on mos preníem el cafè, a esa tenda on anàvem a compramos la roba. Este és un moment més que mai d'apoyar al nostre sector comercial local, no? El que ha estat ahí, el que mos està servint en estos moments, que si no fora per ell, evidentment, imagineu-vos lo que haguerem passat, no? I per tant, és una molt bona manera de reconèixer-los això i d'ajudar-los.
La veritat és que és una molt bona idea i esperem que pront es puga fer realitat. També volia parlar amb vostè perquè hi ha molts agents socials i entitats del nostre poble que estan ajudant als nostres veïns, no? I per a ells s'han destinat per part de l'Ajuntament nous fons públics, veritat?
Sí, bueno, però nosaltres la sort que tenim en este tema és que no hem creat ara una xarxa de solidaritat i ens hem assentat a la taula junts a treballar per les dificultats perquè ha vingut el Covid, no? Nosaltres tenim un model que vam crear en 2011, que jo li denomine moltíssimes vegades i que passava molt desapercebut, però que quan ho dona els datos, són datos molt potents i per els quals m'han criticat moltes vegades quan han vingut eleccions i tal, dient que això era tot clientelisme del senyor alcalde, que dona subvencions a totes les entitats. Bueno, anem a veure, les subvencions no són meues, no són de José Benlloc, ni són de l'alcalde, ni són del PSOE, ni són de ningú partit. Les subvencions que se donen de l'Ajuntament de Vila-real són dels impostos dels veïns i veïnes, són diners públics, i nosaltres el que hem fet des del primer dia, en 2011, és anar ampliant la capacitat que la gent en el carrer i les associacions sense ànimo de lucro organitzades i que són especialistes i saben millor la problemàtica que traten i com ens ajuden els demés, siguen elles les que administren fons públics de l'Ajuntament a través d'aquestes subvencions, ajudant-nos a cuidar-nos entre tots. Quan li donem una subvenció a Càritas, la donem a Creu Roja, la donem a l'Associació del Càncer, o la donem a la Fibromialgia, o la donem a la Fundació Primavera, ara Manantial, per la Salut Mental, o la donem... És que podria estar citant-ne un total de 67, que això no ho té ninguna ciutat de 51.000 habitants com la nostra, en un total de 3 milions d'euros que donem cada any en el pressupost municipal a aquestes entitats. Per tant, ja des de fa molts anys tenim una xarxa molt potent que quan no n'hi ha una crisi molt gorda continuen ajudant-nos a cuidar-nos, perquè sempre n'hi ha problemes i sempre n'hi ha que ajudar a tota aquesta gent en dificultats en aquest sentit. I ara que ha vingut la crisi, el que hem detectat, i evidentment ens ha omplit d'orgull, i elles mateixes ho reconeixen i ho han dit públicament i m'ho diuen, i això és una de les coses que més orgullós me sent, és que haver tingut ja tota aquesta xarxa creada, tots aquests convenis creats, totes aquestes subvencions creades, ens ha fet no perdre ni un dia. Entonces, des del primer dia, Càritas, Creu Roja, Sant Vicent de Paúl, els Antonianos, i totes les entitats que ens ajuden a cuidar els més dèbils, però també les altres sanitàries, no?, de salut mental i del càncer i tot això, han estat treballant des del primer dia perquè tenen també recursos de l'Ajuntament de Vila-real. Estes quatre que li he citat, Antonianos, Creu Roja, Sant Vicent de Paúl i Càritas, són prop de 200.000 euros a l'any, 200.000 euros a l'any, el que ja anem aportant en convenis. I és evident que com esta crisi pues, ha detectat noves realitats, que hem tingut que incrementar un poquet algunes quantitats, però noves coses que antes no teníem. És a dir, si ara tenim que facilitar internet a alguna família perquè té dificultats perquè els xiquets estudien, o tenim que, per exemple, fer una acció d'ajudar a alguna família a l'assistència domiciliària, que abans no era necessari, però que en aquests moments a lo millor han entrat en paro o en un ERTE i tenen dificultats, etc., pues també, evidentment, s'han incrementat aquesta realitat, aquest mes i mig, i l'Ajuntament ha estat ahí incrementant les ajudes socials, comprant bonos i vales de consum. Esta iniciativa que ha fet la Generalitat per als comedors dels xiquets va ser idea nostra en Vila-real. Nosaltres ho vam fer en 2012. En 2012, davant de la crisi tan gorda que patíem, jo me vaig donar compte i mos vam donar compte en l'equip de govern que estava molt bé i m'ho demanaven les entitats tot el tema del banc d'aliments, però que allò, l'arròs, els fesols, tot lo no perecedero estava molt bé, però la llet, pels xiquets, els productes d'higiene, la carn, els ous, tot això també ho necessitaven les famílies. Aleshores, el que van fer va ser uns bonos de 15 euros o de 20 euros, inclús en aquell moment, de consum, que repartíem a través d'aquestes entitats que li he citat anteriorment, que col·laborem amb nosaltres, i anaven les famílies en dificultats, i quan tenien algun problema a consum, compraven, i nosaltres després li pagàvem estos bonos a consum. Això ho hem fet en Vila-real tots els anys, ho hem fet des del 2012, i ara a Conselleria ens va demanar informació i el tema del comedor l'ha cobert d'esta manera, però nosaltres no hem parat de tindre bonos d'estos, i me consta i que les entitats les han repartit, tant Sant Vicent de Paül, com Antonianos, Càritas o Creu Roja, es en repartim, nosaltres també directament des de l'Ajuntament en repartim, però bueno, totes aquestes són coses que a mi m'agrada fer poca publicitat, molt poqueta, però quan m'ho pregunta, doncs jo ho explique per a que la gent sàpia que si estan bé, que no n'hi ha un gran debat en el carrer, ni l'oposició critica l'equip de govern per el tema de les famílies en dificultats, és perquè evidentment en Vila-real este tema s'atén de la millor manera possible i sobretot gràcies a la gent, no? Gràcies als voluntaris, al poble que treballa, i que, perquè al final, independentment de que els diners isquen moltes vegades de l'Ajuntament, són diners públics, són de tots.
Alcalde, respecte als grups de l'oposició, formacions com Ciutadans han demanat baixar-se el sou i donar-lo a l'ajuda contra la crisi, i el Partit Popular ha demanat test per a tota la població. Quina resposta li haveu donat des del govern?
Bueno, anem a veure, jo tinc que dir que els grups de l'oposició, de moment, jo me sent molt afortunat també de la seva línia i de com estan duent esta situació. És evident que per a l'oposició és molt més fàcil pues prometre coses que per al govern, i jo des de la responsabilitat que tinc com a alcalde sé lo que molt més que és el que se pot fer i el que no se pot fer. Jo me tinc que enfrentar als tècnics municipals quan se té que ficar en marxa alguna iniciativa, perquè no, així no pots fer el que te dono la gana, té que ser legal, no? I moltes vegades se llancen idees al carrer i ja està, i se fa una foto i queda bé, però darrere d'ahir no n'hi ha res. Aleshores, en primer lloc, tinc que dir, per això sí que vull dir ben clar, que es felicite i es agraeix que el tono que s'està tenint per part del grup de l'oposició me trobe, com dic, realment recolzat, i és veritat també que des del primer dia han tingut un contacte permanent, tenim un grup de WhatsApp, els portaveus, i jo estic també, i parlen ells, es passen resumes de les decisions que prenem, anem parlant de tot, hem creat unes comissions des del primer dia per a treballar i anar aportant idees. Tot he agarrat idees que han plantejat des de l'oposició. És evident que ells poden ser molt més ràpids que nosaltres a l'hora de llançar idees, perquè jo quan llance algo tinc que tindre la seguretat de que ho puc fer, de que ho faré, i que per tant no entraré en una contradicció i no generaré una expectativa, perquè quan ho dic jo com a alcalde o ho diu el govern, la gent es comença a cridar a l'Ajuntament a dir que quan se farà això, quan tindran aquestes ajudes o quan tindran tal, i jo no vull enganyar a ningú, no he enganyat mai en aquests anys d'alcalde en el sentit de dir-li a la gent el que vol sentir, i per a l'oposició és molt més fàcil. Per tant, totes aquestes propostes que ells diuen, doncs moltes vegades tenen que veure en això, i després quan van als mitjans de comunicació, pues me critiquen o tenen una altra cara, algo que bueno, que no me senta a vegades molt bé, però que comprenc, de 8 anys treballant així, i sé perfectament pues com és això de la política de vegades, que és molt contradictori, però al final, com cada u i cada veí i veí cuina té perfectament clar, no?, què fa cada un i a què es dedica cada un, pues jo crec que al final el que tenen que jutjar són ells. I aquestes dues coses que em diu d'aquest test, evidentment me pareix i absolutament desafortunat per part del Partit Popular plantejar aquest tema. Jo, si els tests tingueren més fiabilitat de la que tenen, me pareixeria molt bé, és ràpid, dic, que se pogueren fer a tota la població, si és que se poguera, però en un moment en què sabem que inclús n'hi ha dificultats per a poder-los fer a sanitaris, perquè són molt costosos, perquè els laboratoris no en produïen prou, perquè n'hi ha moltes dificultats en quant a la seguretat. Jo tinc casos, així, en l'Ajuntament, del nostre personal, que han donat en aquest test positiu i després en el PCR, que és el cultiu de la mostra de sang, que és el que realment dona el resultat real, han donat negatiu, esta setmana mateixa, vale? I s'han ficat a treballar. Per tant, està tot tan en l'aire i és tan incert que això de fer el test a tot el món de forma indiscriminada no tindria ningú sentit. I després, evidentment, en aquests moments, li tinc que dir que el tema dels test, per llei, que va regular l'Estat i la comunitat autònoma, i es felicita, ja era hora, perquè està produint un cachondeo en el tema dels test, un mercadeo i una vergonya, no? Bueno, en aquests moments és una competència exclusiva de la Generalitat de Sanitat i els ajuntaments no tenim res que dir respecte a aquest tema. I per un altre costat, el tema del sou, bueno, pues són les típiques propostes que se fan quan venen els moments de crisi i que formen part de l'argumentari de qualsevol que està en l'oposició per a intentar fer un gesto i intentar que d'aquesta manera els veïns i veïnes s'enduguen pues, una opinió de tu diferent a la que tenen. Jo li tinc que dir la veritat. A mi no me suposaria ningú problema baixar el sou, farem el que tinguem que fer quan arribi el moment, no? I estiguem en un moment en què puguem valorar l'alcanç de la crisi, com ja vam fer en 2011 quan vam entrar. No? Quan vam entrar en 2011 vam ser un exemple en l'Ajuntament de Vila-real de baixar-nos el sou, el vam baixar a nivells que jo estic cobrant com a alcalde 3.200 euros limpios, ho he dit sempre públicament, la meva nòmina està ahí, la vaig publicar, està en la web de l'Ajuntament publicar, 3.200 euros són el que jo ingresse, i cobré 300 o 400 euros menys de lo que cobrava l'anterior alcalde del Partit Popular fa ara 8 anys. Bueno, aquesta és la realitat que vivim, ja molt vam baixar en el seu moment. Si considerem, evidentment, tots junts, quan arriba el moment de valorar l'alcanç de la crisi, pues, evidentment farem els gestos que tinguem que fer d'una manera pactada i lògica, però a mi no m'agrada entrar en aquesta demagogia que jo no sé realment la baixa del 5% del sou nostre, que al final també va a les nostres famílies i a la vida, nosaltres treballem, jo almenys estic tots els dies així, des de les 6 del matí, dissabtes, diumenges, no tinc hores, val? I per tant jo crec que la gent li preocupa molt menys això, en aquests moments, que els responsables polítics que tinga se dediquen a treballar, a donar solucions i a intentar ajudar davant d'aquesta crisi, no? Per tant, jo crec que no és el moment de plantejar aquestes coses. Així com dic, n'hi ha molta part de la població que continua cobrant i el que tenim que lluitar és per a que, quan antes, vencem el virus, puguem tornar a la normalitat, treballem, que estem segurs que en el moment en què arribi això anem a ser capaços de tirar endavant i Vila-real, com sempre, liderarà i serà un referent en tot això.
Esperem que sí. Parlem ara un poquet d'educació, perquè fa uns dies va mantenir una reunió amb els directors dels centres educatius de la ciutat i li van traslladar la seva preocupació per l'absentisme escolar. Com podran pal·liar aquest problema?
Bueno, anem a veure, mire, lo primer, agrair-los a tots els directors, la veritat que va ser una reunió pues, molt fructífera i molt cordial. Jo tinc que donar les gràcies públicament també, jo ho vaig fer en aquell moment, per tot l'esforç que ells també tenen que estar fent. Així mos han canviat moltes coses i, evidentment, estan treballant moltes mesures, encara que estiguen des de casa alguns. Moltíssimes mesures estan treballant els professors, els mestres que treballaven en l'escola, perquè tenen que estar pendent dels tiquets i cridant per telèfon i bueno, la veritat que l'esforç és per a agrair-los, com sempre li hem agraït als nostres mestres, ara encara jo crec que toca en majúscules donar-los unes gràcies, no? Bé, me va agradar molt que durant tot este mes de treball que m'han fet des del dia 14, jo he estat en contacte permanent amb la regidora, Naida, que ha estat en permanent contacte, Aida Beteta, la regidora d'Educació en ells, i per tant soc perfectament coneixedor i ella m'explicava a mi i anàvem prenent decisions de totes les necessitats que n'hi havia. I en les escoles ha hagut de tot, no? Famílies que no tenien dificultats que ara les tenen, que hem tingut que ajudar, famílies que el comedor era fonamental per a poder menjar els xiquets que hem tingut que cobrir, famílies que no tenien els mitjans d'internet, de tablets, d'ordenadors, per a poder treballar i que els seus xiquets, pues, no perguessin l'oportunitat de, en, pues, des d'un punt de vista d'igualtat, puguen continuar estudiant. Tot això ho hem anat cobrint i jo estic molt content que en la reunió de l'altre dia no va haver ningú director i jo us ho vaig preguntar, algun problema en algun col·le, tal, tal. Bueno, no, d'este tipus, de tema social, que l'hem cobert molt bé en serveis socials, en les entitats que col·laboren amb nosaltres, que l'he dit abans, del tema tecnològic, mira, li dono un titular, no? Encara no ho hem fet públic, però mos arriben avui o demà 50 tablets més, hem anat comprant material, hem anat duent a les cases que hem detectat dificultats, estem ahí, per tant, este no és un debat, i a mi m'alegra especialment, no? Que no n'hi hagueren problemes en tot això, i resulta que enmig de la reunió, algo que jo no m'esperava, pues me van introduir un parell de directors la seva preocupació davant de cert absentisme escolar nou, no? Nou vol dir que és que no és que vegin que potser els xiquets no dediquen les hores que tindrien que dedicar en les cases a continuar formant-se per a no perdre, pues, este curs, no? Que ja serà difícil en tot el que anem a viure, sinó que els pares, alguns fa 2 o 3 setmanes que no logren contactar en ells, escriuen per telèfon i tal, i no n'hi ha manera. I aleshores jo, evidentment, pues, me vaig preocupar pel tema, me preocupa moltíssim, tinc que dir públicament que això no se pot fer, que inclús pot tindre responsabilitats molt, molt fortes un pare, i que jo com a alcalde puc arribar a enviar inclús a la fiscalia, no? De menors per a la protecció del menor, un informe sobre l'actitud irresponsable dels pares, per tant, que sàpien que l'Ajuntament de Vila-real no va quedar-se quiet en això, però, claro, és la primera notícia que tenia i a partir d'ahí mos hem ficat a investigar en tota la confidencialitat necessària a través dels directors, evidentment, i les famílies, que tampoc és generalitzat, vull deixar clar que són casos puntuals, però que n'hi ha que atacar-los i n'hi ha que treballar en ells. Alguns són històrics, no?, de l'absentisme ja inclús físic quan anàvem a les escoles, però després s'han incorporat alguns que no era aixina antes. Aleshores, anem a veure el per què. I la primera acció que estem fent ja esta setmana, donar ordres al Departament d'Educació, a la regidora, a la tècnica d'educació, a que investigara juntament amb els directors què està passant, no? Si feia falta, inclús, anem a tocar el timbre de les cases en la policia i en els serveis socials i tal, i anem a averiguar què està passant. Igual tenen algun motiu i tenim que ser empàtics, no?, en la gent. Igual, pues, els pares tenen que treballar, s'han tingut que quedar en un germà major, no sabem aquestes circumstàncies que estan passant en aquestes cases, però no anem a anar com elefant en cacharreria, i tot el que puguem ajudar-les, les anem a ajudar, però si al final detectem alguns casos d'irresponsabilitat, pues, evidentment que anem a actuar.
Sí, la veritat és que està bé informar a tota la ciutadania, no?, d'aquesta situació que s'està produint. Respecte a les tablets, han començat ja a repartir-les pels centres?
Sí. O sea, les tablets van arribar des de la conselleria, nosaltres vam garantir també en permanent contacte amb la conselleria d'educació que arribaren. La conselleria va seleccionar a través dels distints centres i tal aquells centres on se tenien que enviar. Les tablets estan en les cases, estan funcionant. Vale? I després resulta que sí que vam detectar algun cas que conselleria, pues, per tot el desborde que té i tota la dificultat que tenia en aquests moments de donar resposta a tantíssima gent, pues, no havia arribat, no? I quan ens va arribar immediatament li vam dir que no anàvem a estar esperant a que conselleria donara passos, sabem lo desbordat que va la Generalitat, en molts problemes, i que per tant anàvem a estar ahí nosaltres, i en seguida vam fer una compra de manera molt difícil perquè evidentment el mercat està com està i tot està molt alterat, però bueno, vam adquirir unes tablets gràcies al conveni que tenim en Huawei, en Telefònica i tot això que hem anat avançant en el poble en matèria d'innovació i de tecnologia i que ara ens està servint moltíssim per a tindre internet en el centre de tecnificació esportiva i poder tindre allí a 30 malalts de coronavirus transformant-lo en un hospital de campanya per a tot això que li estic dient en aquests moments, per a l'educació dels xiquets i per a tantes coses. I, bueno, doncs ens van arribar unes poques, les vam repartir a unes famílies concretes, a través de l'acord en Creu Roja vam repartir unes targetes d'internet, també, per exemple, ara vam aconseguir també convèncer, bueno, ells mateixos se van oferir ràpidament alguns tiquets que les necessitaven ja, algunes tables que alguns instituts tenien i que la direcció va considerar que les podia prestar, pròpies del propi centre educatiu, les hem dutes a través de l'Ajuntament, en Protecció Civil, la nostra policia i tal, a les cases, on ho han necessitat, i ara pues, n'hem comprat 50 més, que ja li dic que vam tramitar els expedients i tot costa un poquet, però mos arribaran jo crec que entre avui i demà, i bueno, m'en queden crec que són 13 o 14 que subministrar, i en això més o menys, tal com mos havien formulat els directors i els centres educatius, ho tenim prou cobert.
Alcalde, sabrà que aquesta setmana ha sigut la setmana del llibre i a tots els nostres protagonistes li hem preguntat que quin llibre recomanaria als nostres oients i avui ens agradaria que siguera vostè el que ens recomanara algun títol.
Bueno, pues mire, jo sóc un fanàtic de la lectura d'un historiador que és Yuval Noah Harari. És el que va escriure el llibre de Homo Sapiens, que se va fer un fenomen mundial i parlava un poc de l'evolució del ser humà des de que de tota la nostra història, i n'hi ha un llibre de la saga que ell ha escrit, a més ara està fent algunes entrevistes molt interessants que jo li aconsello a la gent que les busque, perquè ell ja parlava un poc de lo que podia passar en moltes coses, no, en este món tecnològic tan evolucionat, globalitzat. Entrevistes superinteressants i bueno, ara he recuperat, jo els he llegit tots els d'ell, però he recuperat, tornar a llegir un, que seria Homo Deus, que és l'home que se convertís en Déu, i com ell ficava d'alguna manera en un brete pues, algunes de les coses en les que n'hi hauria que reflexionar en el futur, perquè podia haver arribar un moment que l'home se creguera pues, Déu, en aquest sentit, i que ho poguera tot, i com podia arribar a tindre tremendos problemes per a conviure, no? I què és el que n'hi havia que canviar, i ara mos ve al pèl, no? En aquest llibre, evidentment, explica tota la revolució científica, tecnològica, parla del perill dels virus, de la guerra biològica, de moltíssimes coses que no per amargar-se la vida, perquè les coses n'hi ha que conèixer-les, però la veritat que té una manera de contar les coses, malgrat ser una persona molt culta i que parla molt científics, i que està molt documentat, és una persona que sap explicar les coses bé i que ens dona una lliçó de la necessitat que tenim de reflexionar sobre la nostra relació del ser humà en el món, no? En el nostre planeta.
La veritat és que és una bona lectura per aquest moment. Alcalde, moltes gràcies per haver entrat amb nosaltres i anirem parlant en les pròximes setmanes de totes les mesures que es prenguen a la localitat.
Sí, l'únic que volia dir una cosa, perquè tirarem la nota avui, per a aquells que ens estiguin escoltant, és molt interessant el tema de demanar-los paciència en el tema de les mascarilles. Val?
Sí.
Que no tinguin ninguna duda ningú que va tindre mascarilles tot el món en Vila-real. Hem fet lo impossible, comprant a moltes bandes, me vaig passar el cap de setmana sencer negociant, comprant directament jo, perquè el mercat és una locura. Imaginen vostès, antes de que el govern ja se sabia que anava a limitar el preu, tota l'especulació que s'ha produït amunt, avall, era dificilíssim. Compràvem a un preu a les 12, me comprometia del migdia del dissabte i a les 3 me'l pujaven 3 vegades. I, bueno, locures que hem viscut. Però finalment ho hem comprat a molt bon preu. Ja vaig fer públic en el banc de mascarilles que estem acumulant entre els voluntaris, Dolores Cortés, els nostres voluntaris que estan cosint en casa, 20.000 que n'hem comprat a través de la Diputació, i 30.000 que me vaig tancar el dissabte passat i que demà ja en tindrem 14.000 a la ciutat, que n'hi ha tamany pa xiquets, xicotets, tamany pa xiquets mitjanets i tamany pa adults. Van haver mascarilles, un parell per persona en Vila-real sense cap problema. A més, de les millors, és a dir, de les que estan catalogades per part de totes les homologacions de tipus 2R, de 5 capes, que se podrà llevar, no és esta que se tira i quirúrgica fàcil. Com les anem a enviar? Vull aclarir-ho. Evidentment, este és un poble ja molt gran, que és molt difícil, pot ser molt difícil el tema de la distribució, i finalment hem optat per enviar-lo a les cases, no? Directament en el buzón, en sobres. Mos costarà, evidentment, una setmaneta o dos de poder anar enviant-les. Tot el món les rebrà, que no sé preocupe, que estan ahí, però a partir del diumenge que els xiquets ja comencen a eixir, sí, ens començarem a repartir a aquells pares que vegem en els xiquets, els cotxes de la policia, de Protecció Civil, de Creu Roja, en Durant, i ens repartirem infantils de xiquets perquè les puguen dur i de majors, no? Però, per favor, que no... És que tenim moltes consultes, la gent crida, envia mails, sí, que no se preocupen. Les mascarilles arribaran a les cases de tots, i si n'hi ha alguna distorsió perquè no podem anar a filar quan xiquets n'hi ha en una casa ni tot això, seria una locura, ho enviarem un poc en una sèrie de criteris. Tenim ja seleccionades les cases en Vila-real que tenen menors de 14 anys, són 5.400, ahir n'arribaran de xiquets i de majors, i bueno, si resulta que el xiquet és un poquet més grandet, pues les d'infantil ja no li serviran, pues que les regali algú o que les doni algú, anem a ser solidaris entre tots, sí, però anem a intentar fer vivendes que tenen menors de 14 anys, allí n'enviarem d'un tipus, i vivendes que tenen majors de 14 anys n'enviarem d'un altre, però que la gent de veritat van atindre en tots, hem fet un gran esforç, hem fet una inversió important, perquè ja l'he dit al principi que el més important és vèncer el virus, i si estem preparats en el poble i tot el món pot dur mascarilla i tal, que serà lo necessari per a poder eixir quan es comença també a dir no només que els xiquets poden eixir, sinó que pot eixir més gent, o que se pot eixir a fer deport un poquet, així 3 o 4 setmanes, o que se poden obrir alguns comerços de roba i tal, dels xicotets, com ha passat en Itàlia, quan això passe, era el que l'Ajuntament volien fer, estar preparats per poder-les tindre. Vull aclarir que fins ara no ho havien fet, i sí que les hem subministrat a les residències d'ancians, a la policia, als funcionaris, als voluntaris, a tots els que ho han necessitat, perquè evidentment haguera sigut una irresponsabilitat per part de l'Ajuntament si la norma és que no se pot eixir al carrer, no tenia ningú sentit repartir mascarilles en la gent si en els sanitaris no n'hi havia, no? En els hospitals i en molts llocs, que com vostès saben se queixava molt el personal de no tindre equipos perquè el mercat no donava abasto, ells necessiten moltíssim, i ells estan exposats tot el dia al virus, no? Però si els ajuntaments hagueren contribuït tots a repartir-ne des de fa 3 o 4 setmanes i a comprar-ne i tal, hagueren col·lapsat encara més el mercat i haguem tingut un problema sanitari, perquè si és que treballen per curar-nos, que són els sanitaris, s'infecten, ja saben vostès el problema que tenim, no són els nostres soldats, els que estan a primera línia, i ells sí que tenen una exposició i un riesgo gordo. És de més, si només anem a comprar un poquet, una vegada cada 7 o 8 dies, i no eixíem de casa, no teníem riesgo. Ara, a partir d'ara se'ls comença a eixir, no? Sí. En els xiquets. Pues bueno, per això estarà ahí l'Ajuntament de Vila-real i ho teníem tot preparat perquè la gent isca en condicions.
Clar que sí, que era tot el món avisat. Moltes gràcies, alcalde, per haver-nos contat tot això.
Moltíssimes gràcies a vostès. Fort abraç.
Adeu.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Caixa Rural Vila-real va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguin domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609 679
593.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Després de l'entrevista a l'alcalde José Benlloc, confirmem les últimes dades del coronavirus. Ja són més de 5.000 les altes que s'han registrat a la Comunitat Valenciana i en les últimes 24 hores són més de 170 els nous casos que hi ha. 23 són a la província de Castelló, 48 a Alacant i 100 a València. O sigui que així està el tema un poquet.
Bueno, tenim que dir que com s'estan fent els tests, sempre pensem que pugen una miqueta més. A nivell nacional se registren 364 morts en 24 hores.
Menys que ahir també.
Menys que ahir. I les xifres, pues, és una de les xifres més baixa des del 20 de març. O sigui que també és bona notícia.
La veritat és que sí, a poc a poc anirem fent en marxa,
sí,
no?
Junts tots. Just tots.
Parlem ara a nivell autonòmic perquè ahir va haver ple.
Sí, la consellera de Sanitat, Anna Barceló, acudia ahir dijous a les Corts per a donar compte de la Diputació Permanent de la gestió realitzada per a mitjançar l'impacte del Covid-19. Barceló, que fins al moment s'havia mostrat ferm amb la conveniència de totes les seues accions, arribava a la cambra amb un caràcter marcat per l'autocrítica. Una sendera transitada també per el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la seva intervenció del dia del dimecres, que demanava perdó als professionals per no haver arribat a temps. La consellera en aquest moment també se va fer autocrítica. I bueno, també està bé que se reconega una miqueta.
La veritat és que vaig escoltar les declaracions de Barceló i la veu la tenia hasta entretallada, no? Un poquet.
Sí, ella també no sempre ha tingut les paraules més afortunades amb els sanitaris i en alguns moments la negada a la manca de mitjançants en aquesta ocasió ha reconegut la situació precària que s'havia viscut en el tema de sanitaris.
Parlem ara a nivell d'economia del sector tauleller.
Sí, per altra banda, el taulell espanyol i italià preveu pèrdues pròximes als 2.000 milions d'euros per el Covid-19. L'aturada de les línies de producció i comercialització de les dues indústries ceràmiques més potents europees a conseqüència de l'alerta sanitària per al Covid-19. L'espanyola i italiana portaran pèrdues que poden arribar, com diem abans, als 2.000 milions d'euros, segons fons de les dues patronals que agrupessin aquestes empresaris i que en total donen ocupació directament a 30.000 treballadors.
I Pamesa ja ha confirmat els seus contagis, no?
Sí, un total de 43 persones, segons anunciat el grup PAMESA, aquest dijous en un comunicat que ha oferit, han donat positiu en les proves que van dur a terme per a avaluar la prevalència del nou Covid-19 en la seva plantilla i el personal vinculat a ella. Això suposa casos confirmats en el 1,9% de les 2.200 proves que se van fer, se van realitzar, la qual cosa eleva el percentatge a 1,3, del qual va informar el president del taulell, Fernando de Roig.
O sigui, sí, la veritat que de 2.600 treballadors que tenen un 1,6%, tampoc és tant afortunadament. I sabem que les mesures ara que els treballadors han tornat són molt fortes, la veritat.
Sí, 43 és molt poquet.
Sí.
O sigui, que molt bé.
Seguim en economia, no? Perquè l'Associació Valenciana d'Empresaris ha demanat la volta a l'activitat econòmica per evitar que l'impacte en l'ocupació i el benestar social siga menys dramàtic, no? La veritat és que veurem que tampoc se precipite la gent en demanar aquestes coses, perquè les coses de Palacio van despacio, no, Montse?
Sí, poquet a poquet se van intentant fer les coses bé i bueno, que la gent espere.
I com ho porten els autònoms?
Pues mira, la Confederació d'Empresaris de Comerç, de Serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana ha dissenyat una web en un espai que qualsevol usuari pot consultar, la relació de xicoters comerços associats. Poden entrar a aquesta web i buscar tant si són electrònica, drogueria, perfumeria, llibreria, papereria, per a veure quins...
Clar, és una bona mesura, no? Per aquest xicoter comerç al que nosaltres anem i no, saber si està obert, si és de primera necessitat, per poder anar i ajudar-lo, no? I respecte als hostelers...
Pues sí, comentar que la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana va realitzar una trobada sobre el finançament dels hotels en temps del Covid-19, una situació que haurà d'abordar els establiments que s'han quedat sense facturar durant l'estat d'alarma i que el futur més immediat és el total de la incertesa. O sigui que entre les diferents conclusions tractades, el soci responsable del turisme a Espanya, Cayetano Soler, va assenyalar la importància de la inversió que més ara que mai d'afrontar aquest tema i sobretot la reabertura de la matèria d'higiene que s'hi tindrà que reforçar pues, un 100%.
Després d'aquestes notícies passem a la primera de les entrevistes amb la diputada nacional de Unidas Podemos, Marisa Saavedra.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros
sueños. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguin domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Parlem ara en clau nacional amb la diputada de Unidas Podemos, Marisa Saavedra. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El dimecres van tindre una sessió plenària i ens agradaria saber la teua opinió al respecte de com va ser.
Pues bé, va ser una sessió llarga de 12 hores i sí, de l'ambient, no? Del que se va respirar allí. Jo crec que la mesura fonamental va ser que efectivament vagin endavant la pròrroga de l'estat d'alarma. Va haver una majoria per prorrogar una situació que efectivament se fa sempre, evidentment, des de criteris de salut, no? I de garanties per a la seguretat de la població, i pues, continuarà aquesta situació, l'estat d'alarma, s'ha prorrogat. I bueno, van eixir algunes, va eixir endavant també, pues, se va convalidar un real decret de mesures per a l'agricultura, per a facilitar la contratació al camp, etc. És a dir, se va donar una resposta a la realitat que no tenim en cada moment. Sí que voldria ressaltar una qüestió que és la posició d'un dret tan irresponsable que tenim. Realment van deixar ben a les clares que ells utilitzen aquesta crisi, aquesta situació de patiment generalitzat per trobar el rèdit polític, no? I d'alguna manera per qüestionar les institucions o un govern legítim, no? De manera que, ahí es van trobar en la dreta parlant del confinament com un arrest domiciliari, quan tots sabem el que està passant, el que s'està fent en la resta dels països del nostre entorn, no? I les mesures que els experts recomanen per a fer front a aquesta pandèmia. I, realment ens trobem en una dreta que realment no van donar suport a cap de les mesures que aquest govern ha impulsat, en el sentit d'evitar el tancament de les empreses, propiciar els ERTEs, no? La suspensió d'activitat, evitar que se despida, no? A la gent del treball en aquest moment, no? Evitar estaves de llum, en fi, tot el tipus d'ajudes autònoms, persones aturades, no? Que cobraran la prestació fins i tot sense haver tindre, no? Les exigències de la cadència, etcètera, no? De cotització. És a dir, s'han impulsat un punt de mesures que, la dreta realment no dona suport i després està fent una oposició absolutament irresponsable d'utilitzar bulos, de desestabilitzar, i és una cosa i la contrària a la vegada, i coses per l'estil. Jo crec que molta gent s'està donant de que no és una oposició constructiva, perquè, evidentment, se pot fer crítica a l'acció de govern, això és una qüestió absolutament en democràcia normal, però, hi ha altres forces polítiques que fan les seues aportacions crítiques, però constructives, aportacions que en molts casos s'incorporen, no? Se tenen en consideració, però, clar, la dreta està mostrant realment una actitud molt poc responsable i molt no de donar el muscle i d'apoyar en una situació com la que estem vivint, on tot el món, tota la població està fent un esforç important, i ells van en un sentit molt clar de desgastar el govern. I això és una qüestió que és prou criticable, sí.
Creu vostè que està molt lluny aquests pactes de la Moncloa del que s'han vingut parlant en les últimes setmanes?
No sembla fàcil. Jo crec que l'obligació d'aquest cas del president del govern és de donar aquests pactes, de demanar una actitud responsable a tota l'oposició, a totes les forces polítiques. Jo crec que davant d'una situació com la que estem vivint, que és una urgència inèdita, una situació que mai hem viscut en el nostre país, això requeriria una actitud responsable per part de totes les forces polítiques, d'arrimar el muscle, de buscar solucions i de buscar uns mínims. En definitiva, també un mínim acord, i quan la cosa és que com a país hem de tindre en compte de cada aquesta reconstrucció, aquesta nova normalitat, que no volem que sigui exactament la mateixa, sinó en algun aprenentatge a partir del que hem viscut, del que estem vivint, no? En el sentit de, uns mínims de suport als serveis públics, enfortir tot un sistema públic de protecció, de sanitat, de serveis socials, un sistema públic que és el que dona suport a la població i sosté a un país, no? A avançar en sobirania alimentària, en sobirania també industrial, en el sentit que una situació com aquesta ha posat en evidència que hem de buscar en un mercat absolutament boig, no? Especulatiu, no? Internacional, pues que ens puguen nodrir de mascarilles o d'altres elements que són de seguretat, no? De manera que això també ha posat en evidència que durant anys i anys polítiques de la dreta, doncs, aquesta dreta hi ha molt serveis socials, personal funcionaris, per exemple, el CEPE, el Servei Públic d'Empleo, doncs, està fent un esforç enorme, no?, en la tramitació de les ajudes, de les prestacions, dels ERTEs, però, clar, ja la gent ho haurà vist publicat, no? Des de, en aquests últims 10 anys, el CEPE té 2.400 funcionaris menys que tenia abans, de totes les retallades, no? També el sistema públic, no?, de sanitat s'ha vist molt danyat en polítiques privatitzadores, de manera que, bueno, pues, hem d'aprendre, no?, de tota aquesta experiència de que hem d'enfortir les polítiques públiques i els serveis que, en definitiva, són els que es protegeixen a tota la població, més en una situació com aquesta, no?
Estan treballant des de l'equip de govern ja per donar forma a subvencions estatals per a pimes i autònoms?
Sí, sí, evidentment. Des del primer moment, des del govern s'han llançat mesures, no?, per atendre a tota aquesta situació. Hi ha que tindre clar que autònoms i pimes, i això ho sabem tot el món, són els que més ocupació generen en aquest país especialment, i des del minut 1 s'han creat unes línies de finançament per a pimes i autònoms molt important. N'hi ha que dir que per primera vegada en aquest país els autònoms disfruten d'una prestació per cessar d'activitat o bé quan han tingut una baixada molt gran dels ingressos, de més d'un 75%. Ja tot el món sap que des d'esta setmana passada més de 900.000 autònomes han començat a cobrar una prestació que és de mínim de 600 i pico euros, no?, més en funció de la cotització. També s'ha tornat la cotització des de mig mes de març, l'estat d'alarma, on se va cobrar, en alguns casos, quan la gent ja no tenia ingressos i se li ha tornat. És a dir, que les pimes també, bueno, s'han facilitat, tot el món ho sap, per evitar el tancament de les empreses, s'ha propiciat un sistema molt ràpid, i més que s'ha pogut, d'ERTES, no?, de tramitació d'ERTES, que és una suspensió d'activitat. Per a que se deixa de cotitzar, els treballadors estan d'alta, però estan cobrant una prestació per aquest paro d'activitat. En definitiva, bueno, mesures, no puc enumerar-les totes ara, però s'ha fet un esforç important per a aquest govern, perquè el que tenien molt clar és que no volien que aquesta crisi tan tremenda, no?, pues no volen que la paguin com sempre els treballadors i les treballadores, la gent més vulnerable. Pensem que això s'ha de atendre en uns criteris socials de que ningú es queda darrere i de que puguem després, quan acabi aquesta situació en aquest moment més de salut i de parar la pandèmia, d'aturar-la, pues que se pugui reprendre l'activitat en les millors condicions possibles, no? Reprendre l'activitat econòmica i que la gent tingui treball i tingui possibilitats de reprendre la seva vida.
Bé, diputada, jo crec que avui tot el món està parlant d'aquestes mesures per a que els xiquets puguen eixir al carrer, veritat?
Sí, sí. Bueno, era una qüestió que ja se venia parlant fa temps i una demanda també dels col·lectius d'experts, no?, i d'expertes en la infància, no?, especialment perquè, bueno, és una situació molt dura. Jo vull valorar especialment tot l'esforç, no?, que fa aquesta gent de manera absolutament abrumadora a tota la població, no?, en aquest esforç de confinament que és molt dur i especialment dur per a les famílies que estan, pues, vivint en condicions més difícils, no?, d'habitatge, i quan són famílies amb xiquets, que és difícil. S'ha fet un esforç molt important i hi havia també una demanda des dels experts, no?, en salut infantil, la qüestió de l'anar-hi sí, un desconfinament, com diríem, una flexibilització d'aquest confinament, però, bueno, jo vull cridar, sempre ho recordem, no?, aquesta responsabilitat, no?, és una necessitat que els xiquets puguen eixir acompanyats i poder respirar, moure's, però, bueno, no hem d'oblidar que això és una flexibilització xicoteta dins del confinament ample i que s'ha de fer amb moltíssima precaució perquè hem aconseguit millorar molt la curva de contagi i no se pot posar en risc.
Clar.
De manera que, bueno, pues, anirem donant passos, però sobretot amb molta responsabilitat i atenent a la situació que en cada moment estem bé en l'evolució de l'enfermetat, no?, del virus, no?, de la pandèmia.
Pues això esperem, diputada. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i tornarem a parlar en noves ocasions.
Sí, bueno, Tu dices dir una parauleta, perquè abans que no sabia si volia parlar més, no volia dir una parauleta només per tal d'agrair.
Clar que sí, per supost.
De tota la població, el que diem sempre de tantes persones, tants col·lectius de treballadors i treballadores essencials que s'estan deixant la pell i la salut per cuidar-nos, no? Tant en l'àmbit sanitari com de la neteja, dels supermercats, les reponedores, caixeres, les mamàs i tantíssima gent als serveis socials de l'agricultura, no?, que ens estan cuidant en aquest moment tan difícil, i donar molt d'ànim, transmetre molt d'ànim a la població, de que bueno, tot aquest esforç donarà fruits, i siguem d'aquesta, i jo crec que en aprenentatges com a societat, i cuidar el que és comú i tot allò públic, que és una gran riquesa que tenim com a societat.
Sí, esperem que siguem una millor societat quan tot això acabe.
Esperem que sí, efectivament.
Moltes gràcies. Adeu.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Caixa Rural Villarreal va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguin domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Parlem ara amb el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna. Bon dia.
Buenos días. Bon dia, Maria.
Comenteme un poquet el pacte polític que s'ha realitzat a la Generalitat Valenciana, a les Corts.
Bueno, yo antes que nada lo que quiero es mostrar mi solidaridad, mi cariño, mi respeto con todas las víctimas del COVID-19, tanto con los fallecidos como con todos sus familiares, bueno, que estamos padeciendo lamentablemente con esta pandemia. Yo creo que lo que se produjo el otro día en la Diputación Permanente del Escorch, pues fue el pacto necesario que pedía el presidente Ximo Puig entre todas las fuerzas políticas, porque de esta crisis sanitaria no podemos salir individualmente, sino que hay que hacerlo de manera colectiva. Yo quiero también, de alguna manera, al propio tiempo que lo hacía el presidente Puig, agradecer a todos los grupos parlamentarios el tono y la disposición para entre todos salir de lo que es esta crisis. vuelvo a repetir que individualmente es imposible que salgamos. Y lo que hay que reconocer también es que el presidente Puig, pues de alguna manera, está gestionando esta crisis sanitaria con seriedad y con serenidad. Eso ha significado también que a este gran pacto político se sume lo que son también los agentes sociales, es decir, la sociedad civil, los sindicatos y los empresarios, que son absolutamente necesarios para iniciar el camino de la recuperación.
Podríamos decir que una vez más la comunidad valenciana vuelve a ser modelo para el resto de las comunidades autónomas y también a nivel nacional por los acuerdos políticos.
Pues vamos a decir que es un poco el modelo. Es un poco el modelo que ya llevaba así desde hace tiempo, desde el pacto del Botánico, de la recuperación de lo que es el diálogo social. Ese diálogo social es absolutamente necesario, digamos, en toda la vida normal, pero en este caso ya no es necesario, es absolutamente imprescindible. Claro. Y bueno, el presidente Puig ha planteado el que se trabaje en tres frentes, lo que es el político, con esos acuerdos entre todas las fuerzas, que no significa ningún cheque en blanco, sino que todas las fuerzas políticas aporten a su vez lo mejor que tengan para la resolución de esta crisis, el social, en el que va a intervenir, como decía antes, lo que puede ser la sociedad civil y, desde luego, lo que es también el frente institucional en el que van a intervenir los municipios, las diputaciones y, por consiguiente, lo que es la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad Valenciana. Por cierto, al respecto, quiero resaltar y quiero agradecer el trabajo infinito que están haciendo los alcaldes y concejales de muchas poblaciones, sobre todo de las pequeñas poblaciones, que en muchos casos están ayudando a llevar comida a las personas mayores, ayudando a llevar comida a las personas con discapacidad y movilidad reducida, y que en ocasiones hasta intervienen y actúan de psicólogos. Es un trabajo fundamental que quizás esté solapado por las grandes ruedas de prensa nacionales, autonómicas, etcétera, pero hay que resaltar y felicitar a nuestros alcaldes y concejales, sean del partido que sean, es absolutamente igual, por ese trabajo que están realizando.
El presidente Ximo Puig también ha acaparado las miradas esta semana por sus declaraciones pidiendo perdón a los sanitarios por la falta de material y la falta de asistencia que ha habido al principio de la crisis. ¿Ya está cubierta toda esta necesidad de recursos en el sistema sanitario o van a llegar todavía más aviones?
Pues vamos a ver, antes de ayer aterrizaba el 15º avión, se está haciendo un grandísimo esfuerzo por parte de la Generalitat Valenciana. Eso ha supuesto también esfuerzo económico, esfuerzo de gestión, etcétera. En esa línea que yo le estoy hablando de que el presidente Puig está gestionando esta crisis con seriedad y serenidad, pues el pedir perdón es como hizo también la consellera al día siguiente, la consellera de Sanidad, a la sociedad, a los profesionales sanitarios por no haber podido cubrir sus necesidades. Yo creo que es un signo más de esa humildad con la que se está trabajando en la comunidad valenciana. Y creo que es absolutamente necesario reconocer también algunos errores que se han cometido. Los errores los cometen pues quienes gobiernan, quienes ejecutan los trabajos, pero tampoco pasa nada por eso, por pedir perdón y ser humildes ante la sociedad. No creo que haya ningún gobernante, ninguno, que no quiera cubrir las necesidades, por ejemplo, de quienes están ahí al frente de todo, que son nuestros profesionales sanitarios y a los que una vez más hay que felicitar y no nos cansaremos nunca. Y el día después de que pase esto tendremos que replantearnos muchísimas cosas.
También han habido muchas medidas para en tema económico. Nos gustaría hablar un poco de las últimas medidas que se han adoptado para esta recuperación económica.
Bueno, pues vamos a ver, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno autonómico, pues se ha procurado legislar siempre en lo que es, o o esa frase famosa de no dejar a nadie atrás, ¿no? Sobre todo a lo que pueden ser las personas más vulnerables, porque esta crisis, como todas las crisis, azota con más crueldad, con más virulencia a aquellas familias, a aquellas personas con mayor vulnerabilidad, con menos ingresos económicos, y luego, pues teniendo en cuenta esos grandes, digamos, perjudicados como puedan ser los autónomos, los trabajadores en sí mismos. Mire, hay un dato, el 99% de los despidos temporales que se han presentado a los ERTE son de pequeñas compañías, que son de compañías de 1 a 50 trabajadores, ¿no? Que es, digamos, lo que es la red industrial o lo que es la estructura industrial de la Comunidad Valenciana, que está conformada por pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría. Yo creo que en todo lo que se ha legislado, desde ayudas a los alquileres, desde retrasos en los pagos e impuestos, desde poner a disposición de los autónomos pues los créditos ICO o del IBEF, del Instituto Valenciano de Finanzas, a coste cero, etcétera, ha sido pensando precisamente en salvar ese tejido industrial, ese tejido productivo, y pensando también en que la vuelta a la actividad normal sea pues lo menos traumática posible y lo mayormente productiva desde el principio que se produzca esa vuelta, ¿no? Como ese importante renta de, digamos, de vida vital para las personas más vulnerables, que se está hablando pues de X cantidad, no, ahora mismo no está fijada del todo, entre los 400 y pico y los 500 euros, que va a beneficiar pues a 1,8 millones de personas, en definitiva 3 millones de personas si hablamos de hogares, ¿no? Y eso es, sin duda, este gobierno, bueno, pues tiene que trabajar en esa línea, en la defensa de todos, no en la defensa de grupúsculos o intereses concretos.
Bien, este fin de semana daremos un paso más hacia la normalidad, ¿no? Con esa salida de los niños a la calle. ¿Nos podría explicar un poco las medidas que se han adoptado para informar a los oyentes correctamente?
Bueno, vamos a ver, ahí están las medidas que se están publicando y se están comentando, de que los niños van a poder salir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, siempre acompañados por tutores, por sus padres o por otros hermanos mayores, etcétera. Lo que sí que tienen que tener cuidado, digamos, los padres, en ese sentido, es que si se cruzan con amigos o con otras familias conocidas, es mantener esas normas. Por natural, el niño lo que va a hacer es salir corriendo, seguramente, claro, según la edad que tenga, detrás de esas personas, a saludarlos, a abrazarlos, a darle besos, etcétera. Yo creo que en ese sentido los padres tienen que prever cualquier situación de ese tipo y hacer caso a las recomendaciones sanitarias. Pues cuando vuelvan a casa, inmediatamente pues el lavado de manos, la ropa si se puede lavar también, el que no toquen los pasamanos de las puertas, los botones de los ascensores, que sean los padres quien los accionen, las puertas que las abran ellos con las manos cubiertas, etcétera. Son mínimas medidas de prevención que los padres tienen que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, en ese paseo de un kilómetro, pues vamos a usar una expresión muy popular, ¿no? Pues el niño se desfogará también de este confinamiento, que sin duda son también los pequeños los grandes perjudicados por estar encerrados, a veces en jaulas, unas mejores, otras peores, pero no dejan de ser jaulas.
La verdad es que sí. Diputado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y como esto cambia tan rápido, seguro que la semana que viene tenemos más cosas que contar y hablaremos con usted de nuevo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y yo quiero mandar, después de ese mensaje con el que he empezado, de solidaridad con las familias afectadas por los fallecidos, etcétera, otro mensaje de positividad a la gente, decirles que entre todos vamos a salir de esta. Nos va a costar más posiblemente que las otras crisis que hemos pasado, pero que seguro que vamos a salir. Ánimo, y a luchar todos juntos contra este mal bicho, que entre todos lo vamos a matar.
Por supuesto, así será. Gracias.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Aéreos, tragas aves y un mimo. Ay, un león viejo y cansado se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago.
Yo sé que a nosotros se pasa muy bien, pero es que si hi haguera una càmera no, i mos queren no. Ara ballant de costat a costat aquesta cançó, també se pisarien de la risa.
Jo li diria a Txelo i a Maria que me recorda aquesta cançó els dies de Pasqua.
De Pasqua?
Sí.
Que ja ha tret la chaqueta vaquera. L'has vista? No. No t'has donat compte?
No.
Que mal.
I tu,
per
Txelo,
què no, Txelo? Me pareix fatal que jo, des de que vaig començar, deia... No porte la chaqueta vaquera y la porte y no vos doneu compte, me pareix molt roí, això. És injust.
Bueno, després te la veré.
Te la veré. A veure que tenim que estar concentrades, Txelo, per l'amor de Déu.
Bueno, pares.
Triple mortal, tú y yo en la piel.
És que veuran, a la nostra companya Txelo li ha entrat un atac de risa, perquè com ja saben, Montse fa les coses a deshora, no? A la Pasqua fa roscó de Reis, no? I clar, ella ara volia celebrar la Pasqua, parlar ara de Pasqua com si fora demà, i no és que la Pasqua ja ha passat.
És igual, com és el confinament, la pots ficar quan vulguis.
Sí, veritat. Podem fer totes les pasques que vulguin, també, no? Ai, fa falta això de ritmos i tot això, no?
Sí. Bé, anem plorant, eh?
Sí, la veritat és que estem plorant un poquet. Anem a parlar ara de... Si mos fiquem d'acord, de les mesures per a que puguin eixir els menuts.
Sí, a veure, el diumenge ja poden eixir els menuts.
Sí, perquè tu no tens molt clar què tens que fer.
Jo no puc anar a caminar encara, no?
Bé, però tu tens un gosset, pots eixir a passejar-lo.
Però no, 8 quilòmetres, Maria.
8 quilòmetres? Per què 8 quilòmetres amb el gos? Te cansaràs tu i el gos.
Jo vull anar a caminar 8 quilòmetres.
No. Ah, 8 quilòmetres. Ah, vols començar el primer dia 8 quilòmetres?
No. Jo portava la rutina, però mos van tancar.
Ah, tu caminaves tots els dies 8 quilòmetres? Sí.
Claro, Maria.
Com?
No me ves el tipazo.
Com el meu. Igual. I això que jo pujava tots els dies a l'Everest a l'espinning. I tenim el mateix tipus. Va, concentrem-nos tots. Anem a donar les directrius, no?, per a que puguen eixir tots al carrer el diumenge. A partir del diumenge, xiquets i xiquetes de fins a 14 anys podran eixir a fer passejos i a jugar al carrer una vegada al dia, durant una hora en un entorn d'un quilòmetre com a màxim al voltant del seu domicili. T'ha quedat clar? Un quilòmetre, no 8.
Un quilòmetre per un xiquet ja és prou, eh?
Home, clar. L'horari permès és de 9 del matí a 9 de la nit i es recomana evitar les hores puntes. O sigui que si tu veus gent al carrer, no isques.
Vale, però el quilòmetre té que ser en línia recta o...
Pots donar voltetes. Un quilòmetre. Vale. Te fiques l'aplicació de que te conta els passos?
No, té que ser una hora.
Una hora?
Una hora. I t'has a un quilòmetre de casa, pots anar a un quilòmetre de casa. Clar. En aquesta hora pots fer tots els quilòmetres que vulguis.
Bé, els menors seran acompanyats per tot moment per un adult responsable. Tu eres un adult responsable?
Molt.
No crec.
responsable,
que convisca amb ells. O sigui, no te pots buscar un xiquet, perquè tu tens que conviure en aquest xiquet. Val? A més dels pares, es permet que els germans majors d'edat també acompanyen els seus germanets al carrer. I es podrà eixir fins amb 3 xiquets i hauran d'estar en tot moment a una distància social prudenta.
Pues un conegut, recordeu que la setmana passada, diem, o el dilluns, no recordo molt bé, que ell tenia 3 fills. Diu que tenim que anar la dona en 2 i jo en 1, pues no.
No, clar.
Menys mal que han pensat.
Ara ja sabem que poden anar amb els 3 fills a una. Respectar les mesures de distància social, sobretot els xiquets, o sigui que si veuen a l'altre costat de carrer l'amic, que no vagin corrent a abraçar lo ni besar-lo, perquè no es pot. Clar, senyes. Ara tot senyes a distància. Sí, molt bé, molt bé. Es permet corre, hijo mío. Desfoga't,
anar en bicicleta, sí, jugar a la pelota
i fer exercici amb els xiquets fora.
El que passa que si hem que ser prudents en els xiquets més xicotets, si els joguets són massa xicotets o joguets que se puguen ficar a la boca, sí. Això sí que tindrien que anar en compte, perquè ho toquen i després aquests joguets poden anar a
clar,
la boca.
Sí,
i...
perquè poden eixir amb els seus propis joguets, però jo m'imagino que estem parlant de bicicletes, de monopatins, no? Algo més per fer esport, no? Diguem. I si estem a un entorn natural...
Ui, ja me veig jo a les xiquetes en el carrer de les nines passejant-les el diumenge.
Ai, que bonico, sí, carrer de les nines. Bé, si estem al camp, podem ir a passejar per el bosc, per l'entorn rural, o sigui, que bé. I no podran eixir de l'hogar els xiquets o adolescents amb símptomes compatibles amb el Covid-19. Però jo crec que això és normal.
O sigui, mai
hem eixit al carrer si hem tingut febre, si ens trobem mal, pues ara menys, encara que tinguem molts de ganes, no?
Correcte.
I aquest és la lladre-les molt bé, aquestes mesures als xiquets i als pares.
I els xiquets de 15 a... A Díuit, què farem?
Ells no.
Això és el problema.
Clar, ells per ara no poden eixir encara.
Que ells...
Però bé, esperem que dins de poquet fiquen les mesures de que podem anar a passejar tots i ells també ens puguen acompanyar.
Està clar que un xiquet de 15 a 18 anys estan en plena adolescència i el que menys volen és anar amb els pares. Voldrien anar amb els amics i la veritat és que se té que tindre més prudència en aquest tema. Però també és difícil per ells. Jo crec que és més difícil que per als xiquets.
Tinc una sorpresa per tu.
Ah, sí?
Sí, perquè què millor que parlar amb algú que va poder eixir al carrer, no? El diumenge, i que mos ho conte bé d'ella mateixa.
Ah, pues sí, anem a... En qui tenim que parlar?
Ara t'ho conte.
Vale, pues.
Un león viejo y cansado.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals COVID-19. Continuem junts i units des de casa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Montse, què millor que una xiqueta per a que mos parle de què sensació tens abans d'eixir al carrer, no? Ella que podrà eixir aquest cap de setmana.
Pues sí, la veritat és que ella estarà contenta perquè podreu ir i, bueno, passejar una miqueta.
Poquet, sí.
Poquet.
Bon dia, Neleta Usó.
Bon dia.
Com estàs? Estàs contenta?
Sí, jo estic contenta per ir, però per una part vull que ir al carrer perquè ja me toca ir i no estar tot el dia en casa, però per una altra encara tinc por d'ir perquè pues el tema encara no està tot solucionat, entonces jo tinc por.
Però no patis, que és que hi ha mesures que tu ja saps que n'hi ha que prendre, per exemple, no apropar-se a la gent,
sí.
No? Que les mesures estan controlades i aniràs amb el papà o la mamà.
Sí,
això sí. Tu des de quan portes a casa?
Jo des del primer dia que van dir que teníem que estar tancats, quan ens van dir que no tornaríem al col·le, pues d'ahir pues no he tornat a eixir.
I com dus tot el col·legi, això telemàtic, com és?
Pues bé, perquè nosaltres en el meu col·legi tenim una app que se diu Educamos i per ahí els mestres poden entrar i manamos tots els deures, gravar-se vídeos i això, i entonces pues de moment ho porte bé perquè pues m'aclarisc i això.
Tires a faltar als teus companys, veritat? No és el mateix que estar a classe, no?
Sí, sí que estaré a faltar perquè pues les tonteries, les gràcies i pues l'ajuda que recibia i donava pues no és la mateixa.
Clar.
Neleta, jo com sé que tu eres molt fàcil, a veure, ja tens la mascareta preparada?
Jo, mira, mascaretes n'en tinc perquè mon pare n'en porta i mascaretes repartim a tota la nostra família, però com no he així, pues no l'he gastat.
Ah, però la gastaràs este cap de setmana?
Quan puga eixir, home, el primer que me faré serà ficar més guants i la mascareta, perquè jo no vull que ningú me toque. Jo eixiré, pegaré una volta, però me'n tornaré a casa ràpidament.
Molt bé. I com portes lo de les amiguetes? Com feu per a parlar-vos?
Pues mos parlem pel WhatsApp, pues hem de fer alguna videollamada i sobretot en la meva penya, la mare del pelut, sí que parlem per una app i pues estem molt contents, mos veiem i pues també fem molts retos per la família també, i almenys.
Ai, retos? A veure, compta'm un d'aquests retos que feu.
Pues sí, fem molts retos, mira. Un que vam fer en la meva penya, la mare del pelut, va ser que teníem que disfressar-nos i fer un sopar de gala, i nosaltres pues tenim una brometa de la penya que som los Gypsy Kings, que som aixina, tipo fem de gitaneo, no?
Sí.
I pues mos van disfressar, pues ma mare, mon pare i jo, i vam fer el sopar de gala. I després un altre repte que les vaig reptar jo, que teníem que cantar una cançó, i nosaltres pues vam cantar la de Nos vamos a la cama y vamos a ficar el pijama, que era el disfraz que teníem.
Ah, muy bien, muy bien. Ho espera molt bé. Aixina, una cosa que tingueres a mà, de ficar veritat?
Pues sí.
I quines coses has fet durant aquest confinament? Has jugat més? Has llegit?
He jugat, he llegit i sobretot esta setmana, que és la setmana del llibre, i ahir va ser Sant Jordi, i també pues en el meu col·legi esta setmana un mestre que seria José Sanchís, que és escritor, mos preparava tota una setmana en escriptors i pues llibres, però no ha pogut ser este any, l'any que ve.
Pues l'any que ve. I quins llibres t'has llegit? Conta-mos un
poquet. Pues mira, del col·legi m'estic llegint El diari d'Anna Frank, que és molt bonic i a la vegada molt trist, i ara per les nits m'estic llegint El diari de Greg, Mala suerte, que està en valencià i en castellà.
I se són molt guais, eh?
Sí, la saga del diari de Greg a mi m'agrada molt, és molt divertida.
I el diumenge, quan isques al carrer, què és el primer que faràs?
Pues mira, xafar el piso ben xafat i...
Però no el beses, ¿eh? No el beses. El papa quan eixia el besava, no el beses.
No. Pegar una volteta i, pues, com no mos podem anar més d'un quilòmetre, pues, així a la manzana i ja està.
I la bicicleta no l'agarraràs?
No. La bicicleta no, perquè així en casa no tinc bicicleta.
Ah.
Entonces no puc. Però a peu.
A peu.
Igual vas.
Però has quedat en alguna amiga aixina de lluny, per saludar-vos de lluny?
No sé, per videollamada tinc algunes veïnes, bueno, una veïna que es una amigueta meua, però no sé, no crec.
I en els iaios com has parlat en ells durant aquest confinament o...?
Pues sí, mira, van descubrir que sabien fer una videollamada, entonces les van fer videollamada i per sort van poder agarrar-lo, la meva iaia, el meu abuelo i la meva abuela, bueno, per separat, claro, i mos veiem.
Clar.
I mira.
I què te diuen? Què te diuen?
Pues mira, chillar i chillar. I com no me sentien, pues jo els vaig dir quatre coses, vaig fer uns gestos i almenys me van entendre algo.
Perfecte, ho has fet molt bé.
Tu també has fet un arc de Sant Martí, va ficar-ho a la finestra?
Pues la veritat és que no.
Ui?
Ho van manar en classe, però no el tinc ficat a la finestra, sinó el tinc a la meva habitació.
Ah, per veure un mes. Així no ho veus més, no? Per donar-te
ganes.
Perquè
la meva mestra ho va manar que farem un arc de Sant Martí i això. I ja. També...
Dime.
També vam fer, mira, del col·legi ens vam manar que podríem fer una carta per als pacients amb Covid de neu que ens ho va recomanar la Plana. I jo, pues, vaig ser una voluntària que va voler fer-ho i ara, l'altre dia, ho van enviar i per el grup de classe han manat un vídeo on li donen les cartes als pacients.
Ai, i tu has vist el vídeo o...?
Jo encara no, perquè no he tingut temps, però després quan vinga ma mare el veuré.
Ole, que bé, eh? Això és molt bonic el que has fet, Neleta.
Sí, per això, perquè pues, m'agrada ser voluntària de les coses i pues, m'agradaria pues, en lo que estem passant, pues, almenys col·laborar en algo.
I mos pots dir un poquet de lo que li digues a aquest pacient en aquesta carta?
Sí, clar, pues jo li diria que molta força, que sàpiga que ahí fora hi ha gent que està lluitant per ell, que el volen molt i quan isca segur que tot tornarà a la normalitat, o almenys espere, i que tota aquella gent que li vol seguirà volent-li tal i com és, passant Covid o no Covid, i que serà tot igual, que espere que se recupere molt, molt prompte, perquè allà en la Plana segur que estarà molt, molt ben cuidat.
Mira, Neleta, si a mi se m'han omplit els ulls de llàgrimes escoltant-te, segur que el pacient que li ha arribat la teua carta va plorar i li va fer molt feliç i sa carta.
Oh, això espere, això espere.
Neleta, i tu també aplaudisses a les 8 i ses aplaudir a la finestra?
Jo, claro, jo aplaudís, que xille i tot. Mira, ma tia, que és la meua veïna, és la que xilla i se sent per tot el poble. I jo, bueno, algo xille, però és que ella xilla més i ja...
Ho fa més força,
sí.
Eh? Per
bueno,
a que es aplegue...
Saludem,
claro, perquè es aplegue a la Plana, no?
Sí.
I cantes? Cantes alguna cançó quan ixes a les 8?
Jo no cante. Fiquem
no
música, un dels meus veïns de la finca fica música, ja ens animem tot el veïnat, però jo no cante. Com així també al costat tenim els policies, pues ells a vegades també fiquen música i com fiquen les llums, pues nosaltres ja s'aplaudim i mos venim arriba.
Ai, eres
clar una... que sí.
Oi, estàs al costat de la policia privilegiada, eh? Que tens llums i tot.
Pues ara, Neleta. Ui, al costat de la policia, no sé, però ara mira, ara estic encantada.
Ai, clar. Te donen pas a aplaudir i a estar contenta i demés, eh?
A més, com a tots els veïns els conec, mira, tinc a Maria Dolores, que és metge, que ja l'aplaudim. Baix tenim els farmacèutics, a la farmàcia Espel, que també l'aplaudim. I davant tenim, pues, a mossèn Javier, que ell també fa un esforç i... també l'aplaudim.
Bé, clar que sí, a tot el món teniu allà al voltant, eh?
Neleta, estic pensant que tindràs que ser voluntària de la Fundació Casa Ronald McDonald's, eh? Perquè ves jo que a tu t'agrada molt ser voluntària.
Pues sí, perquè mira, com el meu col·legi és la consolació, pues tenim la ONG del Wende i ahí sí. Sempre fiquem un granet d'arena per a que aquelles persones que són les necessitades, pues nosaltres sempre l'intentem ajudar. Sobretot al rastrillo de Nadal, pues ahí anem i comprem alguna coseta per
ajudar.
Per a salvar a aquelles persones que no poden estar bé com nosaltres.
Clar que sí, Neleta. Pues no res, moltes gràcies per haver-nos contat tot el que estàs fent al confinament, Neleta.
Gràcies a vosaltres.
Neleta, i mos pots recomanar un llibre?
Pues jo vos recomanaría el diario de Greg Mala Suerte, bueno, al menos la saga, porque es muy divertida y entretinguda y es graciosa, y Aixina pues nos animaría un poco durante esta cuarentena.
Pues ve, mos guanotem, para tots els xiquets i xiquetes que mos estan escoltant avui.
Pues sí.
Ahí queda la recomanació de la nostra companya i amiga Neleta.
Vale. Moltes gràcies, Neleta.
Que ho passes d'allò més bé el diumenge. Un beset.
Adeu.
Adeu.
Montse,
dime.
Has escoltat el so de la mar al principi d'esta cançó? No, veritat.
No, pues estava...
Com no has vist tampoc La meua caçadora?
No.
És que... Com estàs, eh? Com se nota que és divendres?
No, estava llegint una notícia.
Ah, sí?
Sí.
Si te dic quina, me la dius?
Sí. Que Orpesa i la regidoria de serveis socials continua treballant per a protegir la salut de tots els veïns i veïnes d'aquesta població, i que a més tenen un banc de menjar que totes les persones que ho necessiten pues, es reparteixen.
La veritat és que les poblacions estan fent molt bona campanya solidària i ajudant molt a la gent.
Sí, sí.
Mos contes quin llibre mos recomanes avui?
Sí, Cuentos para cambiar el mundo, de Eloy Moreno.
És magnífic, els contes. A més, ahir van fer a la Diputació un contacontes en el que hi va participar, i tots els contes d'Eloi, la veritat és que conviden molt bé a la reflexió. Me contes qual és el teu llibre favorit?
El meu, pues a mi m'ha agradat, no sé, però Entre costuras. Me va a agradar ese libro.
Oh, El tiempo entre costuras. Y es maravilloso, ¿eh?
He visto la película y vais a leer el libro y me va a encantar.
Chelo, os recomiendo.
A mí que esos de esa época
te agraden, ¿no?
Me molt, sí.
Pues mira, yo voy a recomendar un libro de Ángel Gil Cheza que me va a agradar molt, y es diu La lluvia es una canción sin letra.
La veritat és que el títol ja és meravellós. Pues bé, com ahir jo faltava dir qual era el meu llibre preferit, no? En el que jo sempre pense és en La noche soñada, de Maxim Huerta. Me faltava, després de tota la setmana sense dir el seu nom, no? Ja que és el meu escriptor favorit, pues recomanavos a tots esta aventura magnífica que justament... encara que no diga el nom del lloc, és a Cadaqués, igual que la cançó que està sonant del videoclip de la nova cançó de Sidoní, també passa ahí, i me ve molts bons records de tot el que ocorrís a esta novel·la. Montse,
dime.
Després de... ja hem terminat en tots les recomanacions literàries després de la setmana del llibre, però volem és començar algo nou, i tu vas a ficar la primera pedra.
Sí, vam comentar fa dos dies que havíem obert un espai per a totes aquelles persones que vulguin fer una dedicatòria, a pues, donar una sorpresa d'un aniversari, o com saben, bueno, al voltant nostre les festes les estan anul·lades de moment, pues, si volen fer una felicitació de colla, de penya, d'amics, de treballadors d'un puesto, de treballadors d'un altre, fer una dedicatòria i bueno, que en les redes socials nostres poden entrar, ens poden enviar la dedicatòria, i nosaltres un dia cada darrere dia, altre. Tres, ficarem, tenim ja, no tenim, però sí. Anirem ficant tot el que ens envien i bueno, felicitant a la gent, sí, així perquè... que animeu-vos a les redes socials.
La veritat és que tirem molt a faltar als nostres amics, veritat, sí, Montse.
Sí, sí.
Nosaltres encara ens veiem i xerrem un poquet, no? I fem convoy, però una altra gent que potser no pot... Bé, les videollamades estan fent lo seu,
sí, sí,
eh?
Sí, jo tinc a parlar en prou amics de en videollamada i, bueno, per lo menos tenim això. Gràcies sí. A Déu, perquè si no ho haguem passat...
És el que jo sempre t'he dit, que menys mal que això mos ha pillat amb tecnologia per fer-ho tot això possible, no? Mm. Bé, doncs pues jo vull que es comences tu amb la primera dedicatòria. Doncs
pues jo vaig dedicar la cançó de Fibre del Sábado Noche a la penya tot l'any. Estàvem esperant, pues reunimos al mes de maig, a les festes de Sant Pasqual, i com no podrà ser aixina, i no sabem quan ens podrem reunir tots per a fer la paella, com sempre al parany de Pasqual o a la penya, pues anem a dedicar, jo vull dedicar a tots els companys, amics de la meva penya, de la penya tot l'any, aquesta cançó, que encara que no siguem a la penya, després se té que ballar.
Clar que sí, pa ballar avui divendres, dissabte i diumenge i quan faci falta.
Ah, sí, sí. A ballar.
Fins dilluns, xics i xiques. Txelo, adeu.
Adeu, fins dilluns.
Fins dilluns a tots.
I besets, Montse.
Ciao, ciao, ciao. City breaking and everybody shaking and we're staying alive.